Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
I sobretot, com tota la temporada, amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i el Josep Maria Campillo a les vies de so. És l'últim programa de la temporada d'hivern del Tast Vertical. Nosaltres continuem a l'estiu, però per aquest últim programa de la temporada regular d'hivern, la que ens ha donat aquesta audiència, la que ens ha fet molt feliços, hem pensat que faríem una festa. Avui hem convidat a l'Adeo Penedès, o a una representació de l'Adeo Penedès. Tastarem quatre vinassos representatius de la collita. Potser no de la collita d'enguany, sí? És de la collita d'enguany? Tots heu portat el...
Sí.
L'Adeo Penedès 23.
Del teu és 23, o sigui...
Una sequera.
Els altres 25?
25, sí.
25, la primera normal de moltes. Tenim amb nosaltres el Joan Huguet, president de l'Adeo Penedès i copropietari del celler Can Feixes. Què tal?
Hola, bon dia.
Benvingut, gràcies per ser-hi.
Gràcies per pensar en nosaltres.
Senyor president. El Joaquim Toses, ell és director general del celler Sumarroca. Què tal?
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Benvingut. El Joan Moner, ell és enòleg del celler Can Sumoi.
Bon dia.
Bon dia també, benvingut. Gràcies. I la Núria García, que ella és sommelier i és guia d'enoturisme del celler Mas Rodó. Què tal, Núria?
Hola.
No et sentim bé? En Santiso, la sentim bé, a veure?
Hola, bon dia.
Ara sí. Doncs amb tots ells, i també amb l'Àlex Torio, que el tenim aquí, comencem el programa. Primer de tot, la música.
John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. Countryside, he opened many a door, but he was never known to hurt an honest man.
Doncs per entendre la tria d'avui, s'ha de posar en context històric. Aquest és el disc John Wesley Harding de Bob Dylan, que és de l'any 67. I a mi això m'ha portat a... L'Adeo Penedès, les darreres notícies que hem tingut d'ells, m'ha portat aquest disc perquè, si tu et fixes, l'any 67 és l'any del Sgt. Peppers, és l'any de debut de Jefferson Airplane, l'any de debut de Jimi Hendrix. La tecnologia associada a la gravació en estudi a la música pop-rock de l'època està creixent d'una manera exponencial i la gent fa ús de les coses més modernes i de les coses més tecnològiques del moment. I, en canvi, Bob Dylan agafa i se'n va cap a la puresa. I, en aquest sentit, és el que m'ha recordat el que ha fet ara la...
Molt ben pensat, l'Adeo Penedès amb la collita ecològica. Sí. Molt bé.
Bob Dylan va anar totalment a... Bé, no és que sigui anar contracorrent, buscar les coses més ecològiques en el món del vi actualment, no? Però aquesta radicalitat de l'Adeo Penedès m'ha recordat això, aquesta... Jo vaig a la meva perquè estic convençut de que vull fer aquestes coses, que en el fons era una mica tornar enrere, era tot allò de desdir a qui l'havia criticat per anar-se a l'elèctric. Va tornar a fer un disc acústic anys després amb només quatre músics, i això és el que m'ha fet pensar en el John Wesley Harding, que per altra banda és un disc que va tenir una mica de polèmica perquè parla sobre una mena de romantització d'un atracador de bancs del segle XIX, d'aquests del Far West. I el posa com un heroi, fa veure que és un Robin Hood, que es veu que això no és molt precís.
Bob Dylan, que va guanyar el Premi Nobel de Literatura molt merescut, segons la meva opinió.
Jo crec que hauria d'haver tingut el segon premi, perquè primer era Leonard Cohen, però...
En tot cas, la literatura de Bob Dylan... Fa crònica periodística poètica, i això és una, jo crec que és una renovació de gènere.
Sí, sí,
l'Adeo Penedès, que aquesta collita 25 ha sigut la primera collita 100% ecològica. És una notícia de la que se n'ha parlat. Tots els cellers, el món del vi, necessita històries d'autenticitat que ens convidin a seguir gaudint d'això, i la D.O. Penedès ho ha fet, i a més ho ha fet perquè pot, perquè no totes les zones vinícoles del món poden permetre's una collita 100% ecològica, no, president?
Sí, exacte. Si mirem la geografia de les D.O.s en tot el món, sempre hi ha una causa, un origen, i sempre surten els capellans, els monjos, que porten el vi a terres
sí.
Molt del nord, a fer vins on realment s'hi fan uns formatges fantàstics. Hi ha unes vaques i unes pastures de conya, no? I en canvi, aquí al Mediterrà és on va néixer la viticultura i ho tenim més fàcil. És a dir, ho tenim molt més fàcil. Al final hem de treballar com feien els nostres avis. I potser és el lloc que per naturalesa s'hauria de fer vi. Ara tot viatja, però ens és bastant fàcil en el sentit de que fer ecologia en el centre d'Europa és 10 vegades més complicat que fer-ho aquí al Mediterrani.
Clar, és a dir, a la Xampanya no ho poden fer, per exemple.
Per exemple,
no? I això són coses que s'han d'explicar, no?
Sí, no, ells fan uns formatges fantàstics, de veritat.
Si aneu
a França, us recomano més formatges que vi.
De formatge també s'enfada molt bo, el Penedès.
Aquí Sumarroc ha estat bé. Ens heu portat quatre meravelles avui. Què fem? Per on comencem?
Comencem...
Home, jo començaria pel Montònec.
El
Montònec
de Marrodó, és a Mediona. Això és a l'interior del Penedès.
El Montònec, és a dir, com en totes les D.O.s hi ha diferents noms per un raïm, no?
El que passa és que en aquest cas va ser una varietat que se li diu un fenotip, de la parellada, però no és ben bé la parellada. O sigui, és un fenotip, vull dir que és com una desviació, no? Els biòlegs i t'ho explicarien una mica així, genètica, però no és exactament, perquè la parellada té una producció molt alta, per exemple, i en canvi la Montònega té una producció de 4.500 quilos per hectàrea i any. I això és molt inferior. Per tant, és un raïm que, a més, si parlem d'històries, no?, que aquestes ampolles estan plenes d'històries, és un raïm que va estar a punt pràcticament de desaparèixer. I que quan Marrodó, el 2005, entra a la família Sala, ells decideixen no només que no desaparegui, sinó que, a més, aposten per fer un monovarietal, que és el que us he portat avui.
Molt bé. Doncs tenim, a més, això, els avis que van creure, o la gent del vi que va creure en varietats que ara estem recuperant, que està passant en totes les D.O.s i que no ens pot fer més feliços.
A mi m'intriga molt, perquè fer un varietal a Montònec realment ha de ser d'un lloc molt especial, de muntanya i de rendiments molt baixos, perquè si no és el que diu ella, que fa uns raïms grans i queda tot molt aigualit, no?
Llavors comencem amb el teu, amb el Montònec. Després seguirem, és a dir, tenim avui quatre vins, que si voleu enumerem. Ara comencem amb aquest monovarietal, que ens ho deia molt bé el president, és a dir, una mica d'alçada, t'imagines que ha de tenir això?
Exacte, sí, alçada, perquè maduri tard tranquil·lament, perquè així ens quedi més fresca, i després amb sols pobres, és a dir, de baixa fertilitat, i així el raïm queda més petit, més concentrat. Bueno, suposo, no? Però això potser ho expliques tu millor.
Sí, si voleu. Primer alçada. Estem a 500 metres a Marrodó, d'acord? Sobre nivell de mar. Per tant, què tenim? Tenim un regal molt gran avui en dia, i és que tenim un contrast entre dia i nit molt, molt interessant. És a dir, per les nits encara fa fred, fa fresca. Fins i tot en ple juliol i agost. Per tant, la maduració és lenta, per la nit para, i podem collir un raïm amb una acidesa espectacular, de bona. Això ens dona vins, en general, de llarga curva de vida. Per això us he portat un 2022, perquè la 2025 encara està fent-se a Marrodó.
Està reposant. Una meravella,
Sí.
Una meravella.
Llavors, clar, què passa? Doncs que és un raïm que pot estar en ampolla i evolucionar en ampolla durant anys i ens dona el que tenim ara en copa.
Potser molts dels nostres oients, algú de vosaltres mateixos, no heu tastat mai aquesta muntònoga, un muntònec, en monovarietal. Era un raïm que servia per... o serveix també, per ajudar, no? És un bon cupatge, el del cava, per exemple.
Sí, però... de fet, quan la gent ve al celler, tots els dies que fem visites, quan els hi dius aquesta paraula, és com si els hi parlessis d'algú d'un altre món.
Clar.
Ningú coneix. I quan ho tasten, doncs, la veritat és que els hi queda, no? Els hi queda marcat. El senyor Puiggròs fa uns quants anys va donar les gràcies al senyor Sala per recuperar-la, perquè ell mateix deia que era una varietat pràcticament a punt d'extingir-se. Si us fixeu, és un amb nas... O sigui, amb nas, jo em porto molt pels clients, per la gent que ve fins allà. Hi ha una fitxa tècnica i de més, però m'encanta quan la gent va cap allà i fem un tast a consciència. M'agrada això,
clar.
A consciència. Ells comencen dient-me, ai, això fa olor a poma. I la muntònega ens dona fruita blanca. No sé si esteu d'acord.
Fruita blanca, seguríssim.
Fruita
seguríssim,
blanca?
Seguríssim.
Pera llimonera.
Sí, la pera, clar, també. Algun fins i tot s'ha atrevit a dir-me Granny Smith, Núria. Llavors ja, i gent que no havia fet mai una cata.
Que té molta acidesa.
Sí. Llavors, després també té fonoll, té la part aquesta herbàcia. I és superinteressant perquè això és un 2022, però ha evolucionat
sí,
magníficament.
Sí.
I quan ho poses en boca, quan l'ataques, llavors és allò que els ensenyes a el que vol dir això, una acidesa amb un vi, i els hi comença a salivar moltíssim, no?, la boca, i veuen l'anyada i diuen, com pot ser això? És un vi bio, no?, com diuen els anglesos, molt crispy, no?
La veritat és que té una tensió bestial.
Sí. Ens diuen els teus rivals i col·legues.
Sorprenent,
col·legues,
que rivals. De fet, diria tothom que anés a passar un vespre a Marrodó, perquè a part de bonic, ja ens ha dit que les nits de juliol són fresques.
Sí.
I tal i com està vinguent...
I les d'agost?
Escolta'm, les d'agost, avui que heu vingut aquí a Catalunya Ràdio, la corporació ens estava regalant ulleres per anar a veure l'eclipsi. Potser que vindrem, però no es veurà, no?, des del Penedès, l'eclipsi. Sembla que no. Sembla que hem d'anar a Déu a Tarragona.
Sí, potser sí.
Sí, més al sur.
Però avui ens donaven ulleres.
Sorprenent, eh?, aquest muntònec i el del 22. És a dir, a vegades es parla que és un mica no aguanta i que tal. I és sorprenent, encara és fresc.
Ara cada cop es diu menys això perquè cada cop en sabeu més.
I es fan millors vins, també,
sí.
És veritat, no?
És l'època de la història que es fan millors vins, ara. Sí, i és el moment de recuperar.
Sense cap mena de dubte. I aquí la combinació, no?, de lo antic de recuperar aquest element ecològic i de fer coses com es feien abans, es millora amb el que també avui coneixem, no?
Exacte, com que hem de reduir els rendiments per hectàrea per ser ecològics, per no tenir tant risc en la producció, doncs els vins surten més concentrats, molt més fets, de manera... que no els hem de retocar en el laboratori, en el celler, sinó que del millor raïm fem el millor vi. I l'expressió més clara és aquesta muntònec, és sorprenent. Jo també de la muntònec valoro que té un caràcter herbaci fresc.
Sí, senyor.
Bestial. Que no és fruita, no, és una mica herbaci. M'encanta aquest aspecte que té de tu has dit del fonoll, no?
Sí.
Hi ha altres herbes que donen una frescor, és molt bon vi.
Molt. I què val aquest vi?
Aquest vi és baratíssim. 12,75.
Sí, massa barat.
Ja pots pujar preu, eh?
Ja ho sé.
És massa...
Hauríem.
Realment que...
Hauríem.
I quan parlem d'això amb vosaltres, amb tots els convidats que sempre tenim aquí al Tas Vertical, hi ha gent que et diu, i això a mi em fa ràbia, em sap greu, diu, és que segons de quina zona vinícola del món vinguis, no pots pujar preus. I això t'ho fessin en una altra zona de vinícola del món i valdria tres vegades més, no?
I aquí s'ha de convèncer al distribuïdor, segurament, no?
I al consumidor també, és a dir, ostres... Sí.
Per una altra banda, tenim la gran avantatge de que podem ser una mica més democràtics des d'un punt de vista de que més gent en pugui tastar i gaudir.
Però que això és una meravella.
És veritat que hem de ser capaços de retribuir millor la cadena de valor, eh?
Sí. Amb què faríem?
Maridatge.
Sí.
M'encanta parlar de menjar.
Ai, que bé, doncs mira, sí, has tingut el lloc ideal.
Els sommeliers no podem, estem obsessionats sempre amb el maridatge. Mireu, quan faig maridatges amb arrodó, aquest, per exemple, el poso amb un formatge de la mar, de Camins del Nord, que està a Sant Sadurní d'Anoia, que es diu Lluceta, i és una vaca, o sigui, una llet de vaca crua, però podríem fer un sushi i podríem fer cremes, per exemple. Mira, una anècdota. Amb una visita va venir una senyora dient que ella era vegana i que necessitava algun vi que pogués utilitzar, sobretot amb els seus menjars vegans. Eh? I, Núria, tu què em recomanes? Dic, home, la Montònega? Dic, podries agafar unes verduretes també a la brasa i de més, o la cremeta que et menges, eh, de primer, i tranquil·lament. És poc intrusiu, per tant, no ens posarem en plats gaire elaborats ni gaire complicats. Per això ja tenim altres vins amb arrodó, però jo crec que aquest és com molt fresquet també, ara que ve l'estiu, oi? Què penseu vosaltres? Amb què us ho menjaríeu?
I amb unes gambes saladetes.
Clar, ho fas com l'Àlex. Quan hi ha un blanc, dieu gambes perquè el que voleu són les gambes.
Això també.
As I went out one morning to breathe the air around Tom Paine's.
L'Àlex Torío, que ens ha buscat avui un disc amb Plaguet. Un disc que torna als bàsics, que no haguéssim hagut de deixar mai, per parlar avui amb la D.O. Penedès, una D.O. 100% ecològica. Qui ho pot dir, això? Doncs poca gent. O poques deos. L'única del món, diria jo, no?
Sí, de moment és la primera. Podríem fer escola i que més petites deos, que sobretot a Catalunya n'hi ha moltes, doncs s'assumessin, no?
Sí, sí.
En el fons és bo per nosaltres, és bo pels nostres vins, pels nostres productes, pel nostre paisatge, i al final és bo per tothom. Qui vagi pel Penedès a passejar, doncs hi ha molts més ocells que abans, perquè hi ha molts més insectes que abans, perquè ja no tirem insecticides. De manera que els ocells han tornat i veus molta més fauna que no pas. Doncs, i és tan senzill com això, eh?
Ara hi ha pagesos que es queixen que els ocells es mengen el raïm.
El picoteix, no m'estrena.
Sí, és poquet. Per tot. Ja de bé per tot.
No sabem si abans estaven els ocells o nosaltres.
S'ha de reintroduir, en l'ecosistema s'ha de reintroduir el caçador, que s'està perdent.
Mira, sí, el que sobra són porcs i algun cabirol sobra, eh?
Home,
sí,
i tant. El que passa
cada
que això...
vegada es fan més.
Sí.
Més notar.
Home, i tant, el que passa, ja ho deia el Martí Boada, hi ha animals amb infortuni estètic, com les serps, que llavors aquestes no cauen malament i ja està, però els cabirols, com que cauen bé...
Sí, doncs, i no hi eren, van ser artificialment introduïts. A Catalunya.
Va, anem al segon vi. Què fem ara?
El segon era el...
Com a president has manat... Has fet l'ordre, eh? Tu com a president aquí anar manant.
El de Can Sumoi, que és un xarel·lo.
Exacte, seguirem amb monovarietals.
El xarel·lo és com l'emblema del Penedès.
La varietat reina
del Penedès. Sí, sí, sí. És una varietat que sempre ha sigut una reina. No cal... Aquesta està recuperada, i mentre parlo anem servint, eh? Al Penedès s'hi estan fent uns xarel·los com mai, i quan et venen sommeliers de fora i tasten el xarel·lo, s'admiren i es queden, però diuen, ja sabeu què teniu aquí.
Exacte, l'únic que ens ho hem de creure, no? Que primer ens ho hem de creure nosaltres, sí, que en mica ens ho anem creient,
sí.
I a poc fer-ho creure als consumidors.
Amb una varietat internacional, amb quina es podria comparar el xarel·lo si hi ha un estranger li has de dir, s'assembla a tal... O realment no s'assembla a cap?
Tindria molts perfils, eh? Es podria assimilar a una Godello, a una Gruner Berliner, una Fiano. I depèn com es vinifiqui, hi ha aquests estils borgonyons que també s'hi pot arribar a semblar. Tot i que és un perfil diferent.
Perquè es pot vinificar de moltes maneres, el xalero. T'admet fusta, t'admet no fusta...
Això també s'assembla a la Chardonnay, no? Que és un terreno que es pot fer mil coses amb la Chardonnay.
Sí.
Amb la xalero també.
És veritat, és veritat. Mira, és veritat. Tot i que... si tastes, no s'hi assembla, però és veritat que a la Chardonnay pots fer vins fresquíssims i vins...
Pots envellir fusta,
sí.
Més oxidats...
Sí.
Té un caràcter bestial, eh?
Sí.
Va, doncs, esteu tastant? L'esteu tastant?
Sí.
Digue-me coses, eh? Si...
Jo explico aquest xarero una mica, no? Can Simó és una finca que està a 600 metres d'alçada i que vam recuperar a partir del 2017. Però, clar, a 600 metres d'alçada... bàsicament tenim muntònoga. Llavors, nosaltres ens agrada molt treballar amb viticultors de la zona, que al final el Penedès està ple de viticultors que venen raïms de cellers. I aquí anem a la base, a 300 metres d'alçada, de les muntanyes del Montmell. Vinya de la Costa, Sant Martí Sarroca, del Tòfol, del Joan Ferrando. I són vinyes velles, amb bas, que sempre les estimem molt, perquè és un paisatge que s'està perdent, un patrimoni que s'està perdent, de baixa producció, clar, terrenys pobres, i això és un xarel·lo de vinyes que produeixen 3, 4, 5.000 quilos d'hectàrea.
Quan dius velles, de quines edats parlem?
A partir de 60 anys.
Mare meva.
Sí.
Vinyes en vas de 60 anys. Això és
patrimoni. N'hi ha poquíssimes i és bestial.
Com les de Mas Rodó, també. Que això és patrimoni.
És patrimoni.
Una vinya de 60 anys és patrimoni com ho és una pedra seca.
Exacte. I per això nosaltres preferim mantenir aquest patrimoni. A vegades hi ha vinyes joves que fan grans vins. Però mentre queden aquestes vinyes velles, les preferim.
I una pregunta, Can Sumoy, jo n'he vist altres monovarietals, no?, de Can Sumoy.
Sí, estem fent garnatxa blanca, estem fent un rosat de xarel·lo i sumoll, i estem fent un negre de garnatxa.
Aquest que es diu La Rosa.
La Rosa, sí.
I tots són de la mateixa finca?
No, ja he dit, la finca està a 600 metres, són poques hectàrees, al final hi ha unes 20 hectàrees, i el que ens nutrim són de pagesos de la zona. A més d'una zona, la del Pla de Manlleu, que havia sigut molt utilitzada per fer volum, doncs hi ha vinyes molt xules, velles, que han quedat, i de les zones baixes, que bàsicament és del Baix Penedès, d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i tirant cap a la Conca del Foix, cap a Sant Martí Sarroca, intentant donar valor a aquestes vinyes.
Quin plaer, també, parlar, comprar el raïm a pagesos, demanar, mira, fes-m'ho així, i adquirir també la saviesa d'aquesta gent, no?
Sí, i més que demanar és adquirir, perquè hem intentat dir-li alguna cosa, doncs ha sigut el contrari, i saben millor que nosaltres com fer un gran raïm.
Què val aquest vi?
Aquest vi, barato, econòmic.
A veure.
14, al voltant de 14 euros.
De veritat, és que em sembleu...
Podeu tornar a pujar aquesta, també?
És que us dic que ara n'hem tastat dos dels quatre, i us prometo als oients que són vinassos.
És sorprenent lo llarg que és aquest vi.
Sí.
I normalment ve de raïms molt petitets, de rendiments per hectàrea molt baixos.
Increïble, eh?
I que no sé si eren ecològics fa anys, però que segurament porten aquesta filosofia.
Exacte. No hi ha filosofia regenerativa.
Exactament.
Fins i tot amb pagesos que venen al raïm i ells mateixos ho fan com ho senten, deixen les herbes, regeneren els sols, perdent producció, que al final és el que els donen diners.
Clar, o sigui, tota aquesta gent que ha tingut vinyes des de fa tant temps, sí, això de la coberta vegetal ja ho saben, saben què poden fer i què no.
Exacte.
Clar. Quina anyada és?
És 25.
Pues, 25,
és increïble.
Ja
és complexitat, com si és...
Sí, senyor, sembla que porti l'ampolla un temps.
No?
Sí.
Exacte, és un vi de... Intentem fer la mínima intervenció possible, com tots nosaltres. Treballat amb lies, no massa, 4 mesos. I un 20% passa per ciment. Dipòsits de ciment, que té una mica de microoxigenació, el xarel·lo és una veritat que es tanca, llavors una mica d'aquesta microoxigenació i treball de lies, doncs li don.
Li dona i la llarga a la boca.
Exacte.
Sí, perquè és llarguíssim aquest vi. Sí.
Molt bé. És una digna representanta de grans xarel·los, eh?
Sí.
La tria és molt bona, no sé qui l'ha feta, però...
Molt ben triada.
I amb nas és superagradable.
Molt.
És molt agradable.
Aquí anem al límit. Jo parlo des de la meva part més tècnica, però anem al límit de la madura. Estem acostumats a veremar molt, molt aviat per escumosos i perquè tenim presses, perquè venen tormentes o el que sigui, i fem esperar els pagesos, espereu per arribar a aquests 12 graus, 12 i mig, 13, i que el raïm estigui madur. Quan més madur està el raïm, més complex serà el vi.
És com quan algú està fent salsa de tomàquet que et diuen el fil de l'abisme.
Sí, exacte.
Que no se't cremi, però espera el màxim. Oh, que bonic això,
aquest 20% de formigó que porta, hòstia, dona un caràcter molt interessant, eh?
Té aquesta frescor, sí. Té una salinitat, no?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Molt bé.
El Penedès és salí. Sí. Tenim aquests terres calcaris.
Sí, és veritat. El Penedès és salí, també. Sí. És una salinitat que també troba a l'ella amb els seus
Sí, sí. Ara que parlem de terres del Penedès voldria fer un petit apunt.
Va.
Però al Penedès tenim la sort que encara que amb el canvi climàtic tot s'està escalfant molt, tenim un terra que dona vins frescos, és a dir, un macabeu amb el mateix règim de temperatures en el Penedès o a València i dona un vi molt més fresc en el Penedès. Per això és una zona on normalment els vins són frescos i per això fem tantes bombolles.
I ara tu parlaràs...
Que necessitem vins frescos.
Tu parlaves del macabeu, que serà un copatge, xarel·lo i macabeu, que tastarem també avui, no? El macabeu és una varietat que m'encanta.
Però jo he portat xarel·lo i malvasia, no
però,
macabeu.
Però també tenim xarel·lo i macabeu.
Ah, vale,
eh?
Sumarroca.
Sí, sí, sí.
Vale,
Sumarroca,
bo,
però xarel·lo i macabeu, i que a mi m'agrada molt. I tu has portat xarel·lo i malvasia, que també m'encanta. Va.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine.
Hi ha aquesta cançó que sembla que li surti sola, però que hi ha una feina al darrere. És com el vi, això.
Aquesta, no sé si li passa a algú que estigui en aquest estudi ara.
Que estigui recordant alguna cosa, sí, tant.
Aquesta cançó, clar, aquest disc de Bob Dylan va ser petitet, diguéssim, no va ser un superèxit en aquella època, com deia. O sigui, tots ho van portar el Sgt. Pepper's dels Beatles i el debut de Jimi Hendrix a final d'any, del 67. Però en aquesta cançó el que és interessant és que Dylan la publica a l'any 67 i deixa flipat a aquest nou fenomen que és Jimi Hendrix i agafa aquesta cançó i ningú s'ho esperava i la va fer amb el rotllo més elèctric i amb el seu pedal guagua i tot això. I és, no sé, és una altra idea, no?, també. Dius, ostres, potser hi ha gent que, com deia ara el president de l'ADO, veient el que està fent l'ADO Penedès, potser també s'hi suma una mica, no?
Que no és fàcil.
No, i però... jo que m'imagino complicat deu ser el control. Tot es va simplement en la bona fe de...
No. No, l'agricultura ecològica es controla a nivell europeu.
Té unes normes...
Ja, però hi ha inspeccions.
Hi ha inspeccions anuals, molt sèries i molt ben fetes.
Uh-huh.
I amb això penso que és per això que realment aquest segell d'ecològic és dels pocs que realment perduren, perquè és sèrio a tota Europa.
Clar, és tota la traçabilitat.
És una fulla que té tot d'estrelletes europees, no? I vigilant tota amb molta serietat, de manera que això sí que pensem que perdurarà i és un segell que és interessant, perquè de segells ja sabeu que cada dia n'hi ha més i entre la sostenibilitat i no sé què, parlen tantes coses i al final els que queden seran molt pocs, no?
Els consumidors jo crec que ens agrada. Quan veiem un segell de qualitat, no? Quan anem a comprar, ens agrada.
Sí.
Ens agrada cada cop més. Va, anem al tercer vi. Quin serà?
El que fem a Can Feixes.
Va, el que fem a Can Feixes.
Xarel·lo i la malvasia.
Xarel·lo i malvasia de Can Feixes.
Malvasia és una varietat magnífica.
Magnífica, sí. És una meravella.
Comença a tindre la seva oportunitat i desenvolupament. La veritat és que hi ha una sèrie de varietats actualment a dins de l'ADO, com la Somoll també, molt bèstia, molt animal, molt divertida, però
que
bastant...
També la teniu en altres DOs, el Bages també es fan somolls. És el gran moment de les varietats recuperades i de les de sempre, i és el gran moment també dels monovarietals, d'aquests copatges extraordinaris. És que digue'm tu al món on trobaries un copatge de xarel·lo i malvasia. Estàs tastant coses úniques.
Exacte. Com deien, el Penedès és mediterrà, és zona eminentment vitícola, i així com altres zones, doncs només poden treballar una o dues varietats perquè estem en un clima extrem per la vida de la vinya, doncs al Penedès podem tenir un ventall de varietats molt gran. I si sabem cuidar-les i plantar-les en el seu territori i collir-les quan toca, tenim un ventall immens. Anem des de mar fins a 600 metres, més o menys, que comentava el xicot de Can Sumoy, no? I això és una riquesa bestial. I a vegades aquesta diversitat tan immensa ens dilueix una miqueta perquè no tenim un discurs molt clar amb un sol rim, amb un sol tipus de vi. No, és que podem fer blancs, rosats, negres, bombolles, fantàstics tots.
És important començar amb un petit eslògan i llavors obrir el ventall. Jo crec que la DO Penedès heu de dir xarel·lo, i heu de dir 100% ecològic. I llavors, en mica, l'enoturista, que és curiós, que és culturalment excitat, dirà, a veure què més fan aquests, ostres... I el copatge que tenim a la copa, realment, ja d'aroma ja la trobes, la malvasia, i és una meravella, eh? Uau!
I bueno, el xarel·lo és el xarel·lo. A veure, abans hem provat un xarel·lo bestial, fantàstic, amb un cos llarguíssim, eh? I aquí tenim, com a punta, diguéssim, com a representació més evident al principi, és la malvasia, no? I després tenim el xarel·lo que ens acompanya, eh? Però no té tanta profunditat com potser fan ells, que treballen molt amb els llevats, eh? I llavors és un vi més llarg que el seu, potser un pèl més càlid, i aquest
sí.
més fresc. Molt...
Sí.
Aquest és més d'estiu i el seu és més d'hivern, per fer les paus.
No. La veritat, tots aquests vins es poden prendre durant tot l'any.
Tot l'any,
I ara, però és veritat que parlem de calidesa i frescor, que són... És que...
És veritat que la malvasia és una varietat amb una acidesa brutal, amb un pH de latituds nord, que podríem trobar a la Xampanya moltes vegades.
Ja. Sí, té un pH molt alt i això ens dona llarga vida en els vins.
Quan ho descobreixin, veuràs tu. Hem de vigilar.
És també 25, aquesta anyada?
Sí. Aquesta és 25.
Sí.
25. I estava intentant mirar quin grau tenia. 12 i mig.
Sí. Jo tinc una proposta de maridatge. No són gambes, eh?
A veure, què serà?
Això va 000.
Totalment.
Ho veig molt, això.
Totalment.
Eh?
Té una acidesa i, a més, té una dolçor.
Perquè té la dolçor, té aquestes notes de mel, que a mi em lliga molt amb l'anxova, que sempre li va molt bé alguna cosa una mica dolça.
Doncs, fet anxova 000, escolta, sí,
També et dic una cosa, Àlex, és perillosa aquesta ampolla, perquè això és goloso, eh?
Sí, totes les que tenim, eh? Escolta, tu ara parlaves de Jimi Hendrix, dient, ai, calla, que això m'agrada molt, però potser algun oient dirà, a veure com sona, no?
Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion.
El Josep Maria Campillo, que és el que ha buscat la versió aquesta que tu li demanaves, Àlex, està movent el cap. Això vol dir que ho aprova.
Home, si l'escoltes alhora, una darrere l'altra, te n'adones que sí, en el fons és la mateixa cançó, però de la mateixa manera que de vegades dius, això és un xarel·lo i això és un xarel·lo, i són dues coses molt diferents.
I és bonic que cadascú es porti el xarel·lo al seu terreny. És una frase feta que ens inventarem ara.
A veure si creem dites o refranys del segle XXI.
Estem tastant avui, com a festa de l'últim programa del Tast Vertical d'hivern, vins blancs de la DO Penedès. Estem flipant en colors, en 3 de 4. Estem avui parlant amb Joan Huguet, amb Joaquim Toses, amb Joan Munner, amb Núria García. tot de gent de la Deo Penedès que fan meravelles. I ara tenim a la copa el Can Feixes, una ampolla, totes les ampolles que hi ha aquí les heu vistes a la botiga, totes elles, les coneixeu. Coneixeu les etiquetes, coneixeu les ampolletes. Sí, sí, sí. Extraordinària copa de Can Feixes, president?
Moltes gràcies, ens fa il·lusió. El vi que més es coneix a Can Feixes, bàsicament, és de base parellada.
Sí.
Macabeu, xarel·lo i una miqueta de malvasia, no? Però aquest, pensem que
l'estimem,
que és
molt, aquell,
Sí, és el que ens obre més portes, també.
Home, i tant.
També té un preu molt competitiu, que estan els 10 euros i tal, i en canvi aquella se'n va 15. I és quan que saltes de 10, tots ho sabem, els elaboradors, que
sí,
que
és així.
Sí, sí, és una balconada, I passar dels 10 euros, realment, doncs, és un altre món. El mercat arrodeix bastant i, bé, hem de picar pedra, no?, per poder vendre, desgraciadament, però és així.
Hem d'intentar que la gent pensi que 15 euros per un vi, quan en pagues 30 per una pizza, que això sí que és car.
Exactament.
Ostres.
I, a més, el vi el comparteixes.
I sempre surts més content del que has entrat.
Àngela Maria, ara ho has dit.
I aquestes ampolles estan plenes d'història, plenes
de
natura,
això és paisatge. Això és paisatge.
D'anècdotes, i tot això és territori, és Penedès, és emoció, són moltes coses el que hi ha aquí dintre.
Penedès, que està molt a prop de la ciutat de Barcelona, amb tot el que significa de bo i potser de dolent, això. Sou molt a prop de Barcelona, es poden fer autocars per anar-vos a veure, teniu molt ben muntat el turisme, l'enoturisme, que és el turisme que ens agrada.
Diuen que som els tercers, ara ja.
De Catalunya?
Amb visitants d'Espanya.
D'Espanya?
Sí, sí, sí.
Qui són els altres dos?
Entenc que serà la Rioja i la Ribera del Duero, però ja els tercers, no és poca broma.
No, i hem de dir, tant la Rioja com la Ribera del Duero, quan fan campanyes, tenen diners de fons europeus.
Mm-hmm.
És a dir, que això a Catalunya no passa. Mm-hmm. És a dir, quan veiem una campanya, la Tierra con nombre de vino, doncs aquesta campanya l'han pagat uns fons europeus.
Sí, sí, doncs el dia 18, que va ser el 25è aniversari de Penedès Turisme i de la Ruta del Vi, allà es va dir claríssim, ja ho sabíem, però el tercer en visitants de tot Espanya.
La Ruta del Vi, que és una cosa molt interessant perquè fan a famílies, i com que és una cosa molt interessant, ens heu portat una bossa plena de bon gust. La gent del vi teniu molt bon gust sempre, fent etiquetes, fent paisatge. Farem un programa especial a la temporada d'estiu amb l'Albert Castellví, que volem que els nostres oients, amb família, amb amics, facin rutes del vi. Pots anar en bicicleta, pots tastar, hi ha rutes que són amb caia, que escolta, una cosa divertida.
I molt important, per l'arrelament rural, sí, i per, sí, les, sí, famílies, sí, diguem-ne. Si volem tindre un país ben vertebrat, necessitem, sí, imperiosament defensar el nostre territori. Sí. El Jardí de Barcelona, li diuen, El Penedès li diuen el Jardí de Barcelona.
I els viticultors sou els jardiners. I els jardiners i els bombers, perquè també sou tallafocs.
També.
Sí, és curiós que el poble català lluita molt per la llengua, per la cultura, i a l'hora de consumir, No té aquest esperit.
Va lligat. Tot va lligat.
Tot va lligat, sí, sí,
tot
però l'hora de consumir és el consumidor més obert. Quan es va crear la Somontà, no?, una dió a la província d'Osca, el primer número 1 en ventes era Barcelona. I dius, hòstia, que tots són d'allà? O no? Cosa nova, novetat, Barcelona. I són molt oberts a l'hora de consumir, no? I quan veus que parles del paisatge del país, que es pot transformar aquest paisatge i es pot modificar amb els anys, i depèn del consum nostre propi, a vegades trobes a faltar, sí, aquesta companyia.
L'altre dia escoltava el programa de l'Elisenda Carot i deia, hosti, aquí ens vam tornar bojos fa 5 o 6 anys amb el ramen de Barcelona, i dius, hosti, tenim l'escudella, que ja hi era fa molt
més. I ja el Jordi Vilau va fer escudella per emportar, justament per això, recuperar la cuina catalana, que diuen que per Instagram és marró i no va bé,
Sí, i la Índia també és marró i va bé a tot el món.
És recuperar també el vi, és recuperar la llengua. Jo crec que estem molt disposats en aquests moments, els consumidors. Tenim moltes ganes de que ens diguin coses noves i jo estic segura que aquests quatre vins, que ara servim l'últim d'ells, el Sumarroca, aquests quatre vins, tu els poses a cegues en un tas de vins internacionals, caríssims, i guanyen per golejada. És que poc parlem del que tenim. I...
Sí, sí, és així, eh? A vegades viatgem, no?, per exportar, per vendre fora, i fem clients, importadors...
I que es tornen bojos els sommeliers quan veuen això, eh? Els sommeliers de fora.
Llavors, sempre la resposta és, hosti, tot això que teniu, i ens entarem ara, no? És a dir, sí. I no ho sabíem, i després, doncs, ostres, si amb això, es pot fer l'altre, és a dir... La sorpresa és increïble i potser és que ens hem cuidat molt de treballar a casa i d'explicar-ho poc. I em sembla que haurem de canviar una mica el xip perquè hem sigut molt treballadors i a vegades convidaria que algú sortís i agafés la maleta i expliqués coses a fora, no?
Quan de fora et premien és quan llavors ho valorem tots.
I llavors vendrem el doble.
Però també hem de fer molta pedagogia aquí, eh?
Sí, sí,
a Catalunya,
sí.
Moltíssima.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
I jo crec que això, des del celler, quan venen a veure'ns, a visitar-nos, els hem d'explicar totes aquestes coses moltíssim als clients d'aquí. I fins i tot m'atreviria a dir que els hem de dir que si van a un restaurant i veuen doncs, que a la carta de vins no hi ha D.O. Penedès o no hi ha altres D.O.s,
sí.
Doncs haurien de dir que potser...
Però per una raó, perquè són molt bons. Tots, és a dir, si en una carta de vins no hi ha les D.O.s catalanes a Catalunya, vol dir que el sommelier no en sap. És així. Tenim ara el Marger de Sumarroca, Vidaguarda.
Aquí fem un canvi de registre important. Això és un 70% de xarel·lo i un 20% de macabeu.
Increïble,
De vinya vella, no tan vella com la que fa servir tu, Joan, però...
De quina edat?
Uns 45 anys, de dues parcel·les diferents, amb molt poqueta producció, estem parlant de 3-4 mil quilos hectàrea màxim. Un any de 23, que a més amb sequera molt profunda...
Sí, sí.
Implicava també un percentatge de pells respecte a polpa important i també d'un caràcter especial
sí,
aquesta
sí,
anyada.
Sí, sí. Uh-huh.
Però aquí el que volíem era ensenyar el potencial que els nostres raïms i la nostra regió, que nosaltres estem una mica més baixos que vosaltres tres, molt a prop d'Espiells, té també a l'hora de treballar propostes amb alta complexitat que puguin, per això li diem Vidaguarda, en realitat és un Vidamàs, però és Vidamàs, de fet, i que puguin tindre un caràcter molt més, diguem-ne, complex i d'envelliment, no? Molt més gastronòmic, si vols, per entendre'ns, però busquem doncs, aquest treball en fusta, 100% fermentat en fusta, individualitzadament.
Una fusta elegantíssima, una fusta finíssima.
La intenció no és que la fusta marqui, sinó que la fusta empleni i ajudi i acompanyi.
Molt bé.
Es fem servir de 5 canyades diferents, de fet, la fusta. I l'objectiu és
de
aquest. 5,
de 5 canyades diferents, què vols dir?
O sigui... De primer any fins a 5 anys.
Ah, sí?
Sí, sí.
Però...
El xarel fem servir de 1 a 3 i per al macabeu fem servir 4 i 5.
Les barriques.
Les barriques.
Però, és a dir, de 1 a 3 què vols dir? Que passen per la 1, 2 i 3, no?
De primer any, de segon any, de tercer any d'ús, de quart i de cinquè any d'ús.
A partir del cinquè any ja es llença, no?
Això no és normal, no és normal.
Bueno, però és un treball per veure on podem arribar amb la intensitat de treballar productes. Per aquest vi, clar, la primera anyada és del 20, aquest és un 23, i per tant anem guardant i anem fent proves. I va agafant aquests tocs més amontillados, per entendre'ns a la llarga.
Sí.
I arribem a vins, jo penso que aquest vi d'aquí 10 anys tindrà un toc d'aquest d'envelliment evolucionat, o sigui que el raïm de casa nostra pot donar vins amb tensió de llargues criances.
Però i són molt diferents? Ara m'imagino, una 25, com, és molt diferent?
Una 25 és molt diferent, definitivament. El 23 pensa que a la nostra zona, en concret, era el tercer any de sequera.
Exacte.
On hi ha aquestes que és vinya vella, diguem, amb profunditat d'arrel.
Va patir molt el Penedès.
El 24
molt.
Encara més, no? Aleshores, el 25 anyada una mica més amb més aigua, o també punt més fresqueta, perquè aquesta també va ser una anyada molt càlida, potser té un punt de tensió amb acidesa una mica més alt, i una mica més de fruita. I aquí potser li trobes més balsàmics, no? Segurament.
Mm. Exacte. Té una glicerina que l'embolcalla...
Sí. Que això ens agrada molt. Sí.
Igual és que fa molt pocs dies que va ser Sant Joan, però a mi el nas em dona l'olor de... d'allò que teòricament no sabem què és, verd de la coca de Sant Joan, que és meló, i és meló confitat. I a mi em dona aquestes notes al nas.
De fruita confitada.
De fruita confitada, però concretament la verda, que hi ha el meló.
Sí, té un punt així.
Exacte, sí. Això és collir molt madur, el raïm. Aquests raïms... Mm-hmm.
Sí, fem collita madura, amb aquest vi fem collita madura.
També el caire de l'abisme.
Pensa que nosaltres comencem a collir a principis d'agost i acabem a finals d'octubre. Una finca que és únic, o sigui, són 250
però això sempre
juntes.
Ha sigut així. Això està canviant ara molt, no? La gent ens diu que abans la collita s'acabava per la festa major.
Bueno, canvia per dues raons, una perquè Clar. Jo crec que ara treballem la vinya pensant en el vi que volem, que és molt diferent. Abans es collia i aleshores feies un vi, no? Per tant, es coll diferent l'escumós d'un vi una mica més evolucionat, de si el vols per guarda o no, buscant acideses diferents i graus de maduresa diferent. I per tant ho allargues molt més, tot i que l'any passat tots recordem, no?, que en 15 dies ho vam haver d'acollir tot amb la onada de calor. Clar, cada any ens ho fan més difícil, això, eh?
Una oportunitat a l'any, sí. I a sobre així, sí, patint, sí. Digue'ns el preu del Marger.
Doncs 18 euros
és que sou barats, sí. Marger, una declaració d'intencions.
Bueno, és l'última professió del camp de la viticultura que s'ha perdut, ara els margers ja no els fan els margers, que eren gent que específicament s'anaven a donar voltes per tota Catalunya, construint i reconstruint els marges. Nosaltres encara en tenim algun. I, en fi, obra de pedra seca en general. Ara ja no hi ha. Era una cosa com molt, diguem-ne, molt artística o manual, no?, per entendre'ns.
Ho és.
I ja no n'hi ha. O sigui, costa molt trobar-ne.
Xarel·lo i Macabeu. Però quan i també Xarel·lo i Malvasia. Jo sempre quan porteu copatges d'aquests us pregunto sempre si feu monovarietals d'un i altre.
Sí, sí. De Macabeu n'hem fet, però no en tenim prou.
Atreviu-vos.
De fet, en fem de Malvasia, en fem de Somoll i en fem bastants de monovarietals.
I el Macabeu no us atreviu?
El Macabeu a vegades ens està costant una mica. Estem una cosa, vull dir, els últims anys, totes les proves que s'han fet des de l'any 20, que vam tindre aquest atac
de mil dius.
Nosaltres vam perdre el 70% de la collita, imagina't. Doncs, i amb la sequera profunda que hem tingut, les variabilitats fan que tinguem en els cellers, tenim molts projectes d'investigació, tots plegats, vins que estan esperant a veure la llum.
Tots feu de Gargamel, això ja ho sabem. Tots teniu, ara tinc una de Majoan amb no sé què... Ara estic passant-m'ho bé aquí. Tots feu proves.
És la part divertida de fer vi.
Clar. Llavors, quan us venim a visitar, que tots teniu la possibilitat, no?, de que vinguem a visitar-vos, llavors ens ensenyeu cosetes, estic fent això, però és per mi. I aquesta és la part més divertida de tots vosaltres.
Mira si és així, avui en dia, que nosaltres, pròpiament a Sumarroca, els dos darrers vins que hem llançat al mercat, els hem llançat sense etiqueta a les fires. Els hem tret de sota la taula perquè els tastin,
per veure...
els potencials, consumidors, tastadors, gent d'escola
d'hostaleria
i tal, i en algun cas hem fet alguna rectificació i en d'altres, no?, senzillament ha sigut directe, però els dos últims llançaments han sigut sense etiqueta, per entendre'ns.
Home, és el tast definitiu, el del públic, al final és el que comprarà, sí. No?
Sí. És que, escolta, quan tu penses que hi ha una ampolla d'aquestes, o les vostres, tu, qualsevol de les nostres,
és que totes
que
quatre
ha
sigut meravellós,
La generació que va plantar aquestes vinyes, ja no hi ha ningú.
No, i tant,
han passat guerres, han passat democràcies, han passat, en fi, mil coses, i estem
aquestes
avui gaudint una cosa... És que és increïble, no?
Que parlàvem, les històries. De fet, una de les coses que he après des que estic a Marrodó és que el monovarietal és un dels més difícils, no? Els enòlegs, això ens m'ho podeu... Jo no sóc enòloga, una enòloga, sóc sommelier, però que és de lo més difícil, no?, d'elaborar. I quan apostes pel monovarietal, doncs hi ha riscos, però si surt bé,
És magnífic.
Allò és...
Sí, sí, sí.
Meravellós.
Al final és el treball de la vinya, no? Només tens aquella oportunitat i ja d'anar cap allà. No tens el joc del copatge per arreglar vins.
No, però ara en sabeu molt. Ja ho dèiem, eh? Hi ha varietats com la Xarel·lo que ho tenen tot per ser monovarietals, per ser reines. Sí. N'hi ha com la Somoll que eren menys tingudes i que ara estan... perquè en sabeu més que mai. I enteneu, jo crec, el paisatge més que mai. Tots vosaltres, els que feu vi.
Home, jo recordo... El meu avi era de Calonge, eh? I a Calonge, que ara es comencen a fer vins... Bueno, ja fa temps que es fan vins molt interessants. Escolta'm, a cada casa hi havia una barrica amb un vi que li havies de posar entre un 75% i un 80% d'aigua de Vilajuïga. I és perquè la gent feia els vins com sortien.
M'agrada molt aquest copatge. Ni me calen, fa això.
Copatge de verano. Però, escolta'm, avui en dia, clar, tot això s'ha professionalitzat molt. No només l'enologia, també la viticultura, i fonamentalment sí. La viticultura, perquè un bon vi comença a la vinya.
Totalment
sí,
d'acord.
Sí, 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 sí.
Totalment d'acord. De fet, quan la gent ve, sempre el primer que dic, el 80% d'aquesta ampolla està fet a la vinya. I el 80% del que us agradarà ve de la vinya. A Masrodó només tenim vinya pròpia, tenim 30 hectàrees, i d'aquí surten molt poquetes ampolles perquè es fan produccions molt baixes, però la gent ha de saber-ho també, que la vinya és super, super important. Per això, per també donar importància al viticultor i al sector primari. Well, Frankie Lee and Judas Priest, they were the best of friends. So when Frankie Lee needed money one day, Judas quickly pulled out a roll of tens.
Doncs això que deies ara, la música de Bob Dylan, normalment, gairebé sempre en tota la seva carrera, però aquí especialment, és una mica el mateix. Bob Dylan no és d'aquest, no és com els Beatles, que s'estaven un any o un any i mig a l'estudi provant coses fins que els sortia bé. Bob Dylan agafava 3, 4, 5 músics, els ensenyaven una cançó i anaven a gravar-la. I la gravaven i ja està. Normalment primera, segona, tercera toma i allò era el disc. És a dir, és molt semblant a lo de fer el vi des de la vinya. No?
Molt bé,
el
molt
que
bé.
Surti és la naturalesa, la capacitat de cada músic i el talent de cada cançó, no?
Amb la Núria García, que és sommelier i guia de enoturisme del celler Masrodó, que ens ha portat al Masrodó 2022, també amb el Joan Monner, que és enòleg del celler Can Somoy, que també ens ha portat una passada, també tots un Can Somoy, un Xarel·lo, 2025. I el Joaquim Tosses, de Sumarroca, ens ha portat el Marger, Vidaguarda, la collita 23. I amb el president de la DO, el Joan Huguet, que és copropietari del celler Can Feixes, que ens ha portat aquest copatge, el Blanc Tradició, Vidamàs, 2025. Espero que passeu un estiu tastant molt bé, que és tastant paisatge. El vi és aliment, és cultura, i la gent que beu vi és intel·ligent. Moltes gràcies i acabem brindant per una temporada plena d'èxits, per molt vi, salut, salut i salut i vi. Gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu. I'm gonna start my picking right now, just tell me where you'll be. Judas pointed down the road and said eternity. Eternity, said Frankie Lee, with a voice as cold as ice. That's right, said Judas, eternity, though you might call it paradise. I don't call it anything, said Frankie Lee with a smile. All right, said Judas Priest, I'll see you after a while. Well, Frankie Lee, he sat back down, feeling low and mean, when just then a passing stranger burst upon the scene, saying, are you Frankie Lee, the gambler, whose father's deceased?
if you are, there's a fella calling you down the road, and they say his name is Beast. Oh yes, he is my friend, say Frankie Lee and Freight. I do recall him very well, in fact he just left my sight. Yes, that's the one, said the stranger, as quiet as a mouse. Well, my message is he's down the road, stranded in a house. Well, Frankie Lee, he panicked, he dropped everything and ran, until he came onto the spot where Judas Priest did stand. What kind of house is this, he said, where I have come to roam? It's not a house, says Judas Priest, it's not a house, it's a home. Well, Frankie Lee, he trembled, he soon lost all control over everything which he had made while the mission bells did toll. He just stood there staring at that big house as bright as any sun, with 24 windows and a woman's face in every one. Well, up the stairs ran Frankie Lee with a soulful bounding leap, and foaming at the mouth, he began to make his midnight creep. For 16 nights and days he raved, but on the 17th he burst into the arms of Judas Priest, which is where he died of thirst. No one tried to say a thing when they carried him out in jest, except, of course, the little neighbor boy who carried him to rest. And he just walked along alone with his guilt so well concealed, and muttered underneath his breath, nothing is revealed. Story. The moral of this song is simply that one should never be where one does not belong. So when you see a neighbor carrying something, help him with his load, and don't go mistaking paradise for that home across the road.